Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts a una nova edició del nostre programa. En els pròxims minuts ens dedicarem a repassar l'actualitat del sector marítim, nàutic i pesquer. Com sempre, una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau. 131 programes amb el d'avui. Ens seran el nostre recorregut per les ones. Avui parlant del Pla d'Inversions als Ports de Catalunya. Va ser presentat pel conseller Santi Vila fa només unes setmanes. Aquest pla per un període de fins al 2017. Avui tindrem ocasió de parlar amb Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, d'aquestes inversions i també del paper dels ports que pretenen acollir i millorar l'acollida de creuers al llarg del 2014. I de la presència dels nostres ports a la importantíssima Fira de Miami. A l'enciclopèdia de l'argot mariner, avui el Joan Argentó i el Rafael Martí, encarregats de repassar el patrimoni cultural, el patrimoni de l'argot i el patrimoni gastronòmic, ens explicaran què vol dir ensimolsar, una paraula una mica complicada, però que té un sentit en el món de la mar. I en el ranxo a bord avui ens prepararan un quelcom molt fàcil. Ens prepararan caballa arrebossada. Molt fàcil de preparar, peix blau, sa, econòmic i sobretot exquisit. A l'acordió del Grumet, la Maria del Mar Bonet, acompanyada amb els valencians de Altall, ens prepararan i ens interpretaran una habanera. A Panorama Nàutic, amb el suport i la col·laboració de panoramanautico.com, avui us parlarem de les escoles de vela amb Gerard Esteve, president de la Federació Catalana de Vela, i a la vegada repassarem també l'agenda de competicions i regates a Catalunya. A Plàncton, l'Aurora Requena avui va per la part científica. Ens parlarà del projecte Marduino. I a l'Arjau, el Manel de Ramon, ens ha buscat la vessant més cultural del programa. Avui parlarem d'aquest concurs de microrelats organitzat pel Museu Marítim de Barcelona, sota el lema Els Vikings i el Mar. Ho farem amb Miquel López, tècnic d'Educació i Activitats del Museu Marítim. Per tant, gràcies per ser-hi, gràcies per donar-nos novament suport. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el senyor Santi Vila, va presentar fa poques setmanes el Pla d'Inversions fins al 2017 de Ports de la Generalitat, el qual preveu una inversió de 95 milions d'euros. Avui entrarem en detalls amb Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, a la que donem la benvinguda al Blau Marí. Senyora Rodríguez, com estem? Benvinguda, què tal?
Gràcies, molt bé, molt de gust.
Comentàvem que déu-n'hi-do quina inversió. Quins són els arguments i les prioritats que han influït en la previsió d'aquest paquet d'inversions per aquests 4 anys?
Sí, Ports de la Generalitat realitza cada 4 anys un pla d'actuacions. Nosaltres li diem un PAIF perquè engloba les actuacions a fer i el seu finançament. Aquest pla ens tocava fer-ho aquest any i ara tindrà una vigència del 2014 al 2017. Aquest pla d'actuacions sempre aporta unes línies estratègiques que responen als propis objectius de l'empresa. Són 6 línies estratègiques que incorporen des del tema de la funcionalitat dels ports, o sigui, assegurar-los el seu funcionament, la pròpia funcionalitat bàsica per donar recer a les embarcacions i protegir els espais portuaris. Aquesta és una de les línies importants, però també incorpora altres com són l'activitat comercial, o sigui, la potenciació de tot el que són les activitats comercials dels ports, la línia lligada molt a l'estratègia d'eficiència energètica i de sostenibilitat, és la tercera línia. La quarta és el suport a l'activitat pesquera, la cinquena, el suport a l'activitat nàutica, i la sisena, la millora de la integració del programa de ciutat, en la que s'han fet moltes actuacions en aquests darrers anys, d'incorporar el port com un equipament més de la pròpia població que té al darrere. I en aquestes sis línies es distribueixen les actuacions. Es fa una detecció de necessitats per part dels responsables de les zones portuàries, a partir d'aquí es fa una proposta i en el moment que es consensua s'incorpora aquest pla d'actuacions en aquestes línies. Sent la més important i la més bàsica per nosaltres, la del grup 1, que és la d'assegurar la funcionalitat dels ports, i en funció dels residus dels recursos de què disposem, s'estableix les prioritats. Val? Una vegada això s'ha fet, llavors es fa la distribució per als sis grups. En aquest cas, per nosaltres és molt important lligar-ho amb les actuacions de l'activitat privada. És prioritari que qualsevol actuació que fem des del sector públic generi un retorn per part del sector privat. I, per tant, aquelles inversions que a la vegada podem col·laborar amb el sector privat són les que es prioritzen d'una forma clara en el nostre pla d'actuacions. Per tant, feta la projecció dels recursos que podem generar en aquests quatre propers anys, s'ha fet una estimació de que tindrem uns recursos excedents, vol dir que una vegada pagat, amb el que nosaltres, ja sap que Ports de la Generalitat és una empresa que s'autofinança. Per tant, una vegada tenim els recursos disponibles per pagar tot el que és la despesa ordinària de funcionament dels ports i el propi personal, tot això, els recursos que queden excedentaris són els que es destinen a finançar la inversió. El sistema portuari català és un sistema que s'autofinança, però no només s'autofinança, sinó que a més genera recursos suficients per poder escometre aquestes inversions que són necessàries perquè el sistema portuari català continuï mantenint-se en un primer nivell. I amb això és el que treballem. Per tant, a partir d'aquí es relacionen aquestes actuacions i és el nostre pla per a aquests quatre propers anys.
Clar, un dels aspectes que més destaca de la inversió és que el 69% es finançarà en fons privats, mentre que la resta, el 31%, es farà en fons públics. No? D'aquí una mica que aquesta inversió que genera la part pública repercuteixi en una inversió fins i tot més gran de la part privada, no?
Sí, aquests darrers anys hem parlat tots molt de col·laboracions público-privada. No? És una paraula que jo crec que s'ha sentit molt parlar en tots els foros de discussió de la inversió pública. I si hi ha un sistema que té una col·laboració pública-privada claríssim, és el sector portuari, a tots els nivells. I per tant, per nosaltres i per tots els que treballem en el món portuari, és important aquesta col·laboració amb la iniciativa privada de forma de generar actuacions. En els darrers anys, amb les dificultats econòmiques que tots hem tingut, per tant, cada vegada més és important que qualsevol recurs públic que es destini als ports generi a la vegada un retorn en una inversió privada. I en aquest sentit, els ports han fet un esforç important, la iniciativa privada o els operadors portuaris que treballen als ports, i han estat capaços de posar projectes sobre la taula en una quantia importantíssima. Ja veuen que el que dèiem, no? Que hi ha quasi un 70% de projectes previstos per la part de l'iniciativa privada. I aquest és el mèrit que té el sistema portuari català i per això és un sistema que està funcionant molt bé per aquesta col·laboració público-privada que ja fa molts anys que tenim i que entenem que els propers anys serà molt important.
Si haguéssim de parlar del conjunt d'actuacions més destacades i dir quins són els aspectes més importants que es milloraran, de què estaríem parlant?
Per nosaltres, totes les línies d'actuació són importants. Li diria que la que prioritzem sempre, per un tema de que és la nostra pròpia activitat, l'essència, el concepte de la pròpia activitat de ports, és el grup 1, que és el de la funcionalitat dels ports. En la funcionalitat podem destacar actuacions com, per exemple, serà el dragatge d'accés al port d'Alcanar. Que és el que dèiem, si el port no té un canal adequat, no podrà treballar adequadament. Per tant, aquesta és una de les funcionalitats importants, la d'anar buscant aquest, o potser, per exemple, la millora del recer en una protecció del dic de l'escala. Si el port no té un recer adequat, el port no podrà treballar adequadament. Per tant, aquesta també afectarà la funcionalitat. O bé en el port de Sant Feliu de Guíxols, que també tenim prevista una actuació en millora de la infraestructura de Bric. Aquests, diríem que des del punt de vista de la pròpia essència de Ports de la Generalitat, són les actuacions importants. Però no podem oblidar que els ports són centres generadors d'activitat econòmica, per la qual cosa avui ens fa pensar en actuacions molt lligades a l'activitat comercial o a l'activitat aeronàutica que generin valor pels sectors que tenim. I així s'ha previst tota una sèrie d'actuacions que van una mica en aquest concepte de crear més valor pels ports i més activitat econòmica. Un altre dels temes importants ha estat tota la renovació de lo que són les zones esportives nàutiques, aprofitant que moltes concessions estan al final del seu període concessional. En la nova licitació s'ha previst demanar a la iniciativa privada que vulgui presentar-se als concursos una aportació important de recursos privats per millorar les instal·lacions nàutiques. O sigui, aquest és un criteri que es valorarà molt especialment en els concursos que es convoquin. I això s'ha previst també en aquest PAIF, com a inversió provinent del sector privat.
Per tant, entenem que la voluntat de les inversions és afavorir a tots els sectors que conflueixen en els ports catalans, és a dir, des del sector pesquer fins al nàutic.
Això mateix. Ja, tot com li deia, les línies estratègiques incorporen tots els sectors, des del sector pesquer fins al nàutic, inclòs el comercial, el de restauració, el d'activitats industrials, tots els sectors, tot el que són operadors portuaris per nosaltres són de la mateixa tipologia i, per tant, l'objectiu del pla d'inversions és afavorir tots i cadascun dels sectors que treballen en els ports.
Ports ha repartit la inversió en les tres zones en les que es distribueix la costa, zona portuària nord, centre i sud. Quins ports s'actuarà o s'actua a tots els ports que són propietat de la Generalitat?
Sí, s'actuarà a tots els ports. El PAIF preveu inversions a tots els ports. Si més no, se fa amb un criteri de distribució amb diferents conceptes. Es té en compte, primer, la detecció de necessitats, però a partir d'aquí el que es té en compte és la facturació realitzada en els darrers anys, en els darrers 4 anys. A més, es té en compte la inversió realitzada en cadascun dels ports en els anys anteriors, perquè hi ha que tindre en compte que moltes vegades tenim uns anys en què es fa molta inversió en un port i, per tant, a la millor en el següent pla d'actuacions no és necessari repetir aquest gran volumen. Per tant, es té en compte la seva facturació i la inversió dels darrers anys. I després la pròpia necessitat. I amb això es fan uns barems i amb això es redistribueix la inversió, els recursos disponibles es distribueixen entre tots els ports. Però sempre hi ha inversions a tots els ports.
Evidentment que sempre quedaran coses per fer, però el 2017, quan s'acabi tota aquesta inversió, en quin estat quedaran els ports catalans?
Entenem, almenys la nostra valoració és que en aquests moments els ports catalans gaudeixen d'una molt bona situació. Entenem que som capdavanters en la situació dels ports catalans, però volem que això continuï sent així, que continuï sent una realitat, i per això l'interès és continuar mantenint la inversió, continuant que Ports de la Generalitat sigui una empresa que aconsegueix els recursos suficients no només per gestionar el dia a dia, sinó també per generar recursos suficients per mantenir els estàndards en els nostres ports i en el que és, en definitiva, el sistema portuari català.
Tot i que n'hem parlat en altres ocasions, pareix que la promoció d'alguns ports per convertir-los en destinació de creuers és una de les prioritats del departament, no?
Sí, és una de les línies, unes línies de desenvolupament. Tenim un actiu, és un patrimoni importantíssim, el patrimoni portuari, i el que entenem és que ha de donar-li tot el valor que siguem capaços d'aconseguir. Ara també és veritat que per ser destí de creuers hi ha que tenir en compte tota una sèrie de circumstàncies que cal que coincideixin, no només d'infraestructura portuària, sinó també de destí. I per tant el que s'ha fet és potenciar alguns ports que tenen aquesta capacitat tècnica, com si diguéssim que el propi port com a infraestructura reuneix les característiques necessàries per rebre aquesta tipologia i després, a més, perquè té darrere tota una infraestructura de destí que podem fer una aliança important per poder-la explicar. En aquest sentit, hem treballat amb alguns ports. No tots els ports tenen que tindre la mateixa característica, sinó que podem establir diferents posicionaments per aquest port, perquè no tots els creuers necessiten el mateix servei. I en això estem treballant. És diferent, per exemple, el posicionament que té Palamós, com a port de destí de creuers, i el posicionament que té la Ràpita o que podrà tenir la Ràpita que comença aquest any. El port de la Ràpita és un port que necessita creuers més petits, que tenen van adreçats a un segment de població diferent. Per tant, això i el que estem intentant és que el ventall de possibilitats dels ports catalans tinguin el màxim possible d'oportunitats. I amb això és el que treballem. Per tant, no tots els ports poden destinar-se a creuers, però sí que tenen oportunitats per a altres activitats. El que volem és aquesta diversificació que aporti valor a tots i a cadascun dels ports del sistema portuari català.
L'any passat ja en vam parlar, que en aquest mateix programa, aquest any s'insisteix en la promoció d'aquests ports en una de les cites més importants a nivell mundial que se celebra a Miami. S'han confirmat les expectatives amb les que vareu tornar l'any passat a aquesta cita?
Sí, la cita de Miami del CITRADE és un bon lloc, un bon foro per trobar-te amb totes les navieres i els operadors portuaris del sector i, a més, per conèixer quin és en què ens estem movent, quin és el mercat i què està passant en el món en aquesta activitat. Estem veient com s'està desenvolupant molt el mercat asiàtic, per tant, segurament hi haurà un desplaçament del mercat europeu cap a Àsia. Bueno, doncs és important estar-hi per conèixer com s'està movent el mercat. En quant a ports de la Generalitat o als ports que nosaltres aquest any hem estat a Miami, el que es confirma és que aquesta temporada 2014 serà millor per nosaltres que la temporada 2013. 2013 vam tenir 43 escales i aquest any 2014 està previst que arribarem als 53. Per tant, vol dir que és un increment important. En termes percentuals és important. Poder no en valor absolut encara, però sí en valors percentuals. És molt difícil posicionar-se com a ports a escala de creuers i cal fer tota una tasca per anar posicionant-se en aquest mercat. Així que un creixement en valor percentual d'aquesta mena doncs és important, però això aquí no acaba la nostra feina. La nostra feina continua en continuar posicionant-se i en continuar que més passatgers, que més gent coneixi els nostres ports, que arribi a Catalunya per via marítima perquè després tinguin l'oportunitat de conèixer-nos i que puguin plantejar-se unes vacances més endavant i amb uns dies més de més setmanes o de més termini per poder conèixer Catalunya. I, per tant, estem treballant en que això sigui una realitat en els propers anys.
Aquesta xifra de 53 escales i al voltant de 42.000 passatgers que es preveuen per aquest any 2014 és millorable? És a dir, la perspectiva, la presència en fires com la de Miami, us fa veure que pot anar més, això?
Sí, perquè les companyies de creuers estan, a veure, el passatge de creuer, el que hem vist aquests darrers anys, és que és un passatge molt fidel a fer un creuer. Hi ha molta gent que torna a fer un creuer, perquè és un sistema de vacances que s'està imposant. I per la qual cosa les companyies busquen alternatives de destí i, per tant, de port. Així que nosaltres que ens estem ben posicionats, perquè el servei que està oferint Ports de la Generalitat a les navieres és un servei que està sent molt ben valorat, per tant, entenem que podem créixer. Però ho farem sempre amb la condició de que es respectin la funcionalitat dels ports. Els ports que Ports de la Generalitat gestiona són ports multifuncionals, que tenen una activitat pesquera, que tenen una activitat comercial, que tenen una activitat nàutica, i, per tant, el que volem és que es continuïn desenvolupant aquestes activitats. Per tant, tenim que ser capaços de continuar creixent, però creixent amb èxit. El que no podem fer és que amb un model de desenvolupament molt desenvolupista arribem a perjudicar a la resta dels altres sectors. Per tant, jo crec que aquesta és una determinació clara que tenim de que continuarem apostant per aquest tràfic de creuers, sempre quitant que sigui compatible amb la resta de les activitats que ja avui en dia s'estan desenvolupant als ports.
Dolors Rodríguez, gerent de Ports de la Generalitat de Catalunya, moltes gràcies per atendre el Blau Marí.
Ha estat un plaer.
Moltes gràcies.
Fins molt aviat.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts al Blau Marí. Avui quina munt teniu de preparada perquè la gent coneguem una mica més aquest món mariner?
Pues avui parlarem del ensimolsà.
Ensimolsà.
Sí.
Quina paraula més dolça, no? Ensimolsà.
Sí. Eh? Sí, no ho sé si és dolça, però...
I què és ensimolsà?
Sí, la funció és quan talles una peça de sàrcia, tal com vas tallant, queden les malles mig tallades.
Mal tallades.
Com te diria ara, és quan un fa un traje que talla la tela, per assimilar, i acaba de tallar la tela, ho embasten i tornen la cosa per damunt perquè la roba no es desfilarci.
Molt bé.
Pues a la sàrcia passa igual, i diem ensimolsar. És quan has tallat la peça de la sàrcia,
unir-la amb l'altra,
l'has de reforçar-la, has d'agafar com a dos malles i amarrar-les, i allò fa un nervi, perquè si no s'escorre i es desfilar-se, i la malla es trenca, l'està tallat.
Per tant, és una funció que es fa sempre que hi ha un tall a la xarxa, i s'ha d'unir després una part amb l'altra.
Sí.
No?
Que es fa ben fet, malla per malla. Vull dir,
i que això, que faiga... presumiblement, en aquesta època, deu ser complicat de trobar gent que ho faiga bé, no?
Bueno, ara hi ha gent especialitzada que es dediquen a això. Ja. A les barques hi ha poca gent que sàpia remendar. I que ja, quan se'ls trenquen a sàrcia...
Els armadors quasi ben que ho saben tots. Els armadors encara estan...
Quan se trenquen a sàrcia, inga el carro i pac al taller.
I així se solucionen coses que abans s'havien de fer a les pròpies mans.
I els mariners, però
els
ara...
Els mateixos mariners abans ja era l'escola, vull dir, quan havien d'anar tothom ja sabia remendar.
Molt bé, doncs pues, avui hem conegut quin és el significat de la funció d'ensimolsar a bordo d'una barca.
El ranxo a bord.
Joan Argentó, Rafael Martí, vinga, estem ja en espai del ranxo a bord. Avui què mos preparareu?
Pues avui farem pues, cavalleta o guillemet, enrebossada.
Rebossada, vinga.
Una forma també de menjar-la, que també és bona.
Peix blau.
Sí. L'han fet en suc i esta la farem en rebossadeta.
És boníssim i barat.
És boníssim, és peix blau, per tant...
I molt barat.
Molt bé.
Doncs vinga, va. Perquè en 3 euros pràcticament mengem 4 persones.
Doncs au, què necessitarem? Com ho prepararem?
Portarem un quilo i mig de cavalleta, segons la que vulguem menjar, i si sobra no passa res, que la posem a la nevera. Es pot guardar per la nit o per demà al dematí. I la farem a filets, És un peix que es presta
la xapada i traiem l'espina.
Traiem un filet d'una part i un filet de l'altra. Arrans del cap al gabinet farem un filet i ja està. Llançarem l'espina
i el cap
al contenedor.
Molt
el
cap,
no? Però bueno, alguna vegada tinguem tots els filets fets, els salarem una miqueta, salats. I agafarem una tassa o un plat i farem un parell d'ous ben batuts amb una miqueta de farina.
Molt bé. Però farina, no fer-ho molt espès, així que estigui
no,
claret.
No, que sàpiga, per enrebossar.
Molt bé,
per enrebossar,
perfecte.
I posarem la paella al foc bastant agraïdeta d'oli.
Molt bé.
Més oli una miqueta que menys, per afrigir.
Perfecte.
I per anar ensucant la cavalleta, la sucarem a l'ou, banda i banda ben enrebossadeta, i anem posant la paella, anem omplint la paella, com si féssim ous ferrats, igual.
Molt bé, molt bé.
I anem fent frigir-la. Una vegada sigui frigida, la deixes escórrer una miqueta. Amb un suquet, poses un paper baix al plat.
Molt
bé. Això, pues, la gent ja ho sap, si no vols que hi hagi molt d'oli, poses un paper baix
i
vas posant damunt. I el paper impregna tot l'oli.
Molt bé.
Boníssim.
I ja està.
I fàcil de menjar.
Molt fàcil.
No té espines, fàcil de menjar i econòmic.
Molt, si l'acompanyes al que et vinga de gust.
I carregat d'omega 3.
Molt bé, perquè és peix blau.
És menjar en una ensalada. I això... Per a sopar és de cine.
És ideal. Pues, Joan, Rafael, hasta la setmana que ve.
Vinga, adéu-siau.
L'acordió del Grumet.
Avui a l'acordió del Grumet us volem presentar el tema Habanera. Es interpreta la Maria del Mar Bonet, acompanyada per la música dels valencians al tall.
Si a la pedrera anarem, lo que faríem primer de tot és dir-li a Maria que m'ho... Quin farem posar més? Ja li ho pagarem, ja li ho pagarem quan tinguem diners. Passa un got,
un got,
dos o tres,
dos o tres,
per a nosaltres,
per a nosaltres, per als demés.
Panorama Nàutic.
I encetem aquesta secció, la secció del Panorama Nàutic, amb la col·laboració de la gent de panoramanautico.com, pues parlant amb el president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Gerard Esteve, el que tenim al telèfon. Senyor Esteve, benvingut al Blau Marí, com estem?
Hola, molt bona tarda.
Recordo haver parlat amb Gerard Esteve sobre una setmana després de la seva reelecció i recordo el que em deia de l'aposta clara per la vela de formació i les escoles de vela.
Sí, nosaltres som... Hi ha molts tipus de federacions, no? Nosaltres, la nostra obsessió com a federació té tres línies principals. La primera i la més important per nosaltres és la popularització de l'esport de la vela. Popularització què vol dir? Vol dir més gent navegant, vol dir clubs més oberts, vol dir eliminar barreres d'accés, i bàsicament en el món de la vela hi ha dues barreres d'accés, no? La primera és l'econòmica i la segona és la del temps. Doncs estem intentant fer tota una sèrie d'accions conjuntament amb les nostres escoles de vela per tal de promocionar que la gent accedeixi al món de la vela, no? Ens hem inventat formats de competició a l'estil de les competicions escolars que es fan a Barcelona, en el que tu pots participar en una lliga de vela pagant menys de 30 euros al mes, no? Per tant, molt accessible. Ens hem inventat un sistema de que els clubs lloguen les embarcacions i, per tant, tu ja no has de comprar l'embarcació, sinó que la pots llogar per 9 euros l'hora. Per tant, ja no és un problema el fet d'accedir econòmicament a competir, no? I, a més, estem fent tota una sèrie d'accions amb les escoles de vela per tal de que els col·legis, en hores lectives, puguin sortir a navegar i provin què és això del món de la vela. Estem fent accions també amb altres institucions públiques, com pot ser la Diputació de Barcelona, que hem tret a navegar més de 3.000 nanos de diferents col·les durant les hores lectives per tal d'aconseguir, doncs, que s'involucrin en el món de la vela. I estem fent tota una sèrie també d'accions, tant a nivell curricular com a nivell de formació dels nostres monitors, per tal de que l'excel·lència en l'ensenyament també sigui un fet en el món de la vela, no? De fet, per les nostres 60 escoles de vela repartides al llarg del territori, doncs passen a l'any més de 95.000 alumnes l'any, dels quals, doncs, ens fan ser molt orgullosos, perquè això vol dir que tenim una base, no? D'aquests 95.000 alumnes l'any, el 60% són menors de 16 anys. Per tant, estem parlant d'una base molt important de joventut que comença a provar-ho, que s'aficiona i que esperem que s'aficioni, no? Aquesta és la primera línia, no? Però la segona línia, com a federació, tenim el tema de la competició, que, com he dit, organitzem més de 800 competicions a nivell de Catalunya, 5 mundials, 7 europeus, més de 12 competicions internacionals de rellevància. Per tant, intentem buscar aquesta excel·lència organitzativa. I, per últim, el tema de la tecnificació, l'equip olímpic català, que és una de les coses que perseguim, aquesta excel·lència que els clubs aconsegueixen a nivell organitzatiu, també que els nostres esportistes siguin els millors i formar-los a través dels instruments que tenim, sobretot del Centre Internacional de Vela, que és probablement el millor centre de vela perquè està pensat així i perquè molts equips internacionals venen aquí, per tant això ens ho referma, per tal de donar els màxims elements per aconseguir aquests èxits, no? Aquestes són les tres línies de treball: promoció / popularització, competició i excel·lència en la competició, i per últim el tema de la tecnificació.
I això que en diuen, que Catalunya és un país que encara podria mirar més cap al mar del que mira.
Sí, de fet, nosaltres sempre diem que el que volem no és repartir-nos el pastís, sinó volem que el pastís sigui més gran. I per això intentem fer accions de popularització a nivell general. Ara començarem tota una sèrie de campanyes a nivell de comunicació que sortiran a les televisions, doncs, anuncis, a les ràdios anuncis, perquè la gent s'acosti, provi, coneixi. Estem preparant una jornada de portes obertes també pel 21 de setembre de tots els clubs nàutics de Catalunya, perquè qualsevol persona que vulgui, doncs, aquell dia pugui venir, fer una regata, provar-lo, accedir. O sigui, hem de fer encara moltes accions per créixer, no? Estem bé, però encara hem de créixer molt més, i els índexs i les aspiracions que com a federació tenim són molt més elevades que, evidentment, les que estem tinguent ara, no? Però anem per la línia, estem molt contents perquè nosaltres vam marcar aquestes línies en el pla estratègic consensuades amb el sector, però els clubs estan absolutament alineats i estan treballant en aquesta línia, no? I això és el que ens fa ser optimistes per aconseguir el resultat que volem.
Gerard Esteve, president de la Federació Catalana de Vela, moltes gràcies, i a partir d'ara, en aquesta nova secció, seguirem parlant de manera habitual de totes aquestes competicions, de totes aquestes activitats i de tot aquest creixement del sector de la nàutica esportiva a Catalunya. Moltes gràcies.
No, gràcies a vosaltres, i de veritat que us estic molt agraït, perquè també forma part de la popularització el fet de poder tenir programes com el vostre, que explica la nostra realitat, que ens dona la possibilitat de tenir un altaveu per conèixer quina és la realitat de la vela.
Doncs, Gerard, com diem, moltes gràcies.
Moltes gràcies, i com diem aquí a la federació, qui no corre, vela.
I ara toca parlar de l'agenda de les regates i proves que tindran lloc el cap de setmana del 21 al 23 de març. Comencem per la que organitzen el Club Nàutic d'Arenys de Mar i el Balís per a creuers, solitari a 2 i a 3. La Lliga del Maresme, el dia 22 de març. Els dies 22 i 23, organitzat pel Club Nàutic de Sitges, Memorial President Carbonell de Vela Lleugera, Pere Catamarà. També el 22 i 23 de març, organitzat pel Club Vela Badalona, Pere Creuers, la cinquena travessera de l'equinoci. Del 21 al 23, organitzat pel Club Nàutic L'Ampolla i Port Ginesta, regata Sant Patricio, Pere Creuers. El 23, el Trofeu Social Hivern del Club Nàutic Premià, Club Vela Mataró i Club Nàutic El Masnou, Pere Creuers. També el dia 22, després d'haver fet proves el dia 1 i 15, Pere Creuers, organitzat pel Club Vela Blanes, el Trofeu de Pasqua. I organitzat pel Club Natació Badalona, Pere Patí de Vela, 22 i 23, el Trofeu Club Nàutic Badalona. El Trofeu del Constipat, pel Club Mar i Vent de Canet, Pere Patí de Vela, aquest 23 de març. Organitzat pel Club Vela Mataró, el Club Nàutic El Balís i el Club Nàutic Arenys de Mar, Pere Creuers, el Trofeu Maresme Nord, aquest 23. També tindrà continuïtat el 30. I s'allarga durant tot el mes de març, ja que va començar el 2, el 9, cada cap de setmana. Organitzat pel Club Nàutic Vilanova, també al llarg de tot el mes de març, i també aquest 22 i 23 proper, Pere Creuers, el campionat J80 de Vela Vilanova. Pere Creuers. El Trofeu Great Sailing, organitzat pel Club Nàutic El Balís, ja va tenir lloc una primera andanada els dies 8 i 9, i ara el 22 i 23, Pere Creuers, J80. Club Marítim Torredembarra organitza el Trofeu President de Vela Lleugera i Patí de Vela per a catamarà i patí de vela els dies 22 i 23 i es prodigarà també els dies 29 i 30. I per últim, el Trofeu Primavera de Radiocontrol aquest 22 de març al Canal Olímpic.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Encetem avui un plàncton pues, que necessita d'una mica més d'atenció, és de tot el cicle pues, el que més ens fa forçar una mica la màquina. Estem parlant de temes científics i, per tant, avui pues, hem d'estar molt atents. Aurora Requena, com estàs?
Molt bé, hola.
Avui de què mos parlaràs?
Avui us parlo del projecte Marduino.
Projecte Marduino, no confondre amb el monarca belga Balduino, no? Suposo, és a dir, no té res a veure.
No, no té res a veure.
No té res a veure. Per tant, abstenir-se aquells que fan volar la imaginació. Va, fora bromes, què és el projecte Marduino?
Bueno, doncs és un projecte que s'està duent a terme ara mateix a diferents punts del territori i és un projecte de ciència ciutadana i està adreçat a estudiants de secundària. És un petit projecte de Marduino, un projecte de divulgació i d'educació que està emmarcat dins del projecte CITCLOPS. Que el projecte CITCLOPS, ja vam parlar d'ell fa uns programes, que era un projecte europeu, que està desenvolupat per investigadors de l'Institut de Ciències del Mar i altres 11 entitats de 5 països europeus diferents. El projecte de CITCLOPS té per objectiu involucrar la ciutadania en projectes de ciència, en què els propis usuaris i habitants siguin els encarregats de prendre mesures útils per científics amb eines com ara smartphones que es troben a l'abast de tothom. CITCLOPS el que farà serà desenvolupar aquests sensors que siguin de baix cost i que siguin molt, molt fàcils d'utilitzar per la gent, perquè la gent així d'aquesta manera s'involucri i vulgui fer de científic. Alguns d'aquests sensors ens ajudaran a mesurar les propietats òptiques de l'aigua, com pot ser el color, la transparència o la fluorescència. Aquests paràmetres, que pot semblar una mica per a què serveixen, són bons indicadors de l'impacte de si, per exemple, hi ha aigües residuals al mar o a l'oceà, si hi ha molta matèria orgànica dissolta, que, és a dir, que pot provenir d'algun vessament o algun bocament d'alguna ciutat, si hi ha molt de sediment, si hi ha alguna activitat biològica una mica fora del comú, com pot ser el tema de les marees roges. I tota aquesta informació pot ajudar tant als científics com als gestors per a prendre algun tipus de mesures, com pot ser tancaments de badies, per exemple.
I en què consisteix el Marduino, doncs?
Molt bé, doncs Marduino el que vol apropar és als estudiants de secundària el concepte de la transparència de l'aigua, de com la llum entra dins de l'aigua i com a poc a poc es va desapareixent segons les característiques que tingui l'aigua. I bueno, pues aquests mesos l'equip format per la Karin Simón, el Jaume Piera i el Raül Bardagí, que són del grup d'òptica de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC, han realitzat tallers amb els alumnes. I per una banda han apropat la part teòrica d'aquests conceptes, d'aquests paràmetres, i a més han construït unes boies oceanogràfiques casolanes. Ja sé, unes boies són aquestes estructures que es trobem surant al mar, de colors cridaners, però bueno, en aquest cas, com que són molt més petites i com que no serveixen per a delimitar espais, doncs també tenen unes altres formes.
Són fàcils de construir? Perquè quan associem casolà a la fabricació d'algun objecte, hem d'entendre que més o menys han de ser més fàcils de construir, no?
Efectivament, aquest una mica és un dels objectius del projecte Marduino, del projecte CITCLOPS, és a dir, és apropar la ciència i la tecnologia a la gent. Així que aquestes boies casolanes són bastant fàcils de muntar, de construir, amb materials que podem trobar a una ferreteria i amb unes nocions, algunes instruccions bàsiques. Així, de fet, en cada un dels tallers que van fer amb els alumnes van construir una boia durant un matí. A la boia té aquests sensors, una sèrie de sensors programats que es situaran a diferents fondàries i que permeten mesurar la quantitat de llum que entra dins de l'aigua. Marduino, el nom que al principi reies una miqueta d'ell, el nom de Marduino ve de la placa, de la tecnologia que utilitza, una tecnologia d'aquestes obertes, val, de programari lliure, que és Arduino. D'aquest és un joc de paraules de Mar i Arduino el que dona nom a aquest projecte. Aquesta tecnologia que permet és que gent que en sàpiga una mica pot programar aquestes plaques tecnològiques per, com en aquest cas, siguin capaç de controlar, de recollir, de transmetre les mesures que agafen aquests sensors òptics. O sigui que gràcies a l'Arduino i a aquesta tecnologia encara es pot facilitar més la recerca pels investigadors.
Llavors s'han dedicat a d'alguna manera, a popularitzar aquest projecte i la manera de fer aquestes boies per diferents centres, no?
Efectivament. Aquí a Terres de l'Ebre han estat els instituts de Deltebre, el de Salfacs i l'Escola de Capacitació Nauticopesquera, i cadascun d'ells ha fet una boia amb uns noms molt divertits, com Shake 1.0, Delta Explorer i Canada Club. I aquestes, que les has batejat així cadascun dels instituts, aquí el Marduino no ha dit res, el projecte no ha dit res, i aquestes boies es col·locaran a diverses muscleres de la badia dels Salfacs, de tal manera que un cop estiguin col·locades aniran agafant dades de la transparència de l'aigua a la badia. Paral·lelament, part del projecte es durarà a terme també tallers a Barcelona, de tal manera que quan ja aquestes les boies de Barcelona estiguin funcionant, podrem veure tota la informació de les boies d'aquí de les badies dels Salfacs, com la de Barcelona, a la pàgina web i al Facebook que tindrà el projecte. Vale? D'aquesta manera, que si a temps real pues, podem comprovar i podem veure com aquesta feina que hem fet durant un matí a un taller doncs té un valor, no? Té un retorn, és a dir, nosaltres podem veure que amb aquesta activitat podem ajudar els científics a recollir les dades per les seves investigacions.
Projecte Marduino, el que estem veient és la proliferació d'estudis que demanen la col·laboració ciutadana. Suposo que l'època de crisi, la manca d'inversió o de diners que es dediquen a la investigació té molta cosa a veure amb tota aquesta proliferació d'estudis que demanen la col·laboració ciutadana.
Bueno, en part això, però també s'ha de dir que la força o fins on pot arribar molta gent agafant dades és més de la que pot arribar un investigador. Així que és una manera d'ajudar els científics per poder tenir dades durant tot l'any, no només un cop o dos a l'any, que és quan pot l'investigador sortir del seu despatx i anar a l'aigua.
Doncs Aurora, moltes gràcies. Fins al pròxim programa.
Adéu.
Aurora Requena, de Plàncton Divulgació i Serveis Marins, avui amb aquest tema del projecte Marduino.
L'Arjau.
I avui el Manol de Ramon, que ens parlarà dels microrelats, aquest concurs organitzat des del Museu Marítim de Barcelona. I atenció, perquè hi ha temes molt curiosos dels vikings i les seves rutes marítimes. Per tant, no tenim altra obsessió avui que escoltar el Manol de Ramon.
Doncs així és, Francesc, que avui els vikings visiten a l'Arjau dintre del programa Blau Marí a través dels cursos i concursos de microrelats que s'organitzen des del Museu Marítim de Barcelona, concretament un concurs de microrelats anomenat Els vikings i el mar. Per parlar d'aquest esdeveniment, tenim avui a nosaltres a Miquel López, que és tècnic d'educació i activitats del museu. Miquel, què tal? Benvingut.
Hola.
En primer lloc, parlar d'aquesta iniciativa que parla de microrelats, uns microrelats que en aquesta ocasió ens porten als vikings i al mar. Com trobeu el tema i com doncs es visualitza la participació d'aquesta nova edició de concursos de microrelats?
A veure, aquesta és la segona edició del concurs de microrelats i l'any passat va tractar sobre el mar en general i aquest cop, com que a partir del mes d'abril tindrem una exposició sobre vikings aquí al Museu Marítim, doncs vam pensar que seria una bona idea fer el concurs de microrelats precisament tractant el tema dels vikings i el mar. Participar és molt senzill, només cal que visiteu el blog que tenim específic per aquest concurs de microrelats i allà trobareu una pestanya amb un formulari per incloure el vostre microrelat.
Quina mena de microrelat? És a dir, quan ha de durar el microrelat, quant d'espai?
A veure, els microrelats han de ser de 150 paraules com a màxim.
150 paraules?
150 paraules,
sí. Això és molt justet, eh?
Sí, sí, hem vist que hi ha altres concursos de microrelats que es fan més llarg, però també hi ha de més curts. Via Twitter, per exemple, són només 140 caràcters i déu-n'hi-do les autèntiques obres d'art que es poden llegir.
Un microrelat sobre els vikings i el mar. On se pot trobar informació aquí al nostre país per fer un microrelat sobre els vikings i el mar? On ens podem informar?
A veure, aquí, per exemple, dintre del Museu Marítim tenim un fons bibliogràfic bastant important. Podeu accedir també al blog que tenim de la nostra biblioteca del Museu Marítim i ja trobareu força informació sobre els vikings.
Doncs ja ho saben, al Museu Marítim poden informar-se i també, evidentment, a través de moltes publicacions dels vikings, que van estar aproximadament dos segles per la Mediterrània, doncs no solament fent comerç, sinó també fent de les seves. Els vikings i el mar, aquests microrelats, qui pot participar? Quines són les categories?
A veure, pot participar qualsevol persona a partir de 10 anys. Llavors hem establert aquest any tres categories. La primera seria de nens i nenes d'entre 10 i 12 anys. La segona és d'adolescents ja entre 13 i 15. I la tercera ja és a més de 16 anys.
Hi ha tres premis, per tant, diferents, no?
Hi ha tres premis per cada categoria i aquest any, gràcies a la col·laboració de Casa del Llibre, el primer premi és molt interessant perquè regalarem una tablet de 7 polzades a color per poder llegir tots els llibres de vikings que un vulgui. A part, tots els guanyadors dels tres premis de cada categoria se'n duen com a premi segon a sortir de navegar amb el Pai de Boig Santa Eulàlia, que és un veler que tenim, que és l'extensió a l'aigua del Museu Marítim.
Fantàstic. Qui participa, o millor dit, qui col·labora amb organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques on pot participar tot Catalunya?
Bueno, no només tot Catalunya, perquè el concurs, els microrelats es poden presentar tant en català com en castellà com en anglès.
Sí, efectivament.
I aquest any, doncs, a part de Casa del Llibre, col·laboren també Ediciones Destino, Seix Barral, i a part de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, la xarxa de museus marítims de la Costa Catalana, biblioteques de Barcelona... Bueno, ja tenim un munt de col·laboradors.
És a dir, que hi ha un compendi important de col·laboradors en aquesta edició del concurs de microrelats.
Sí.
Quina experiència en teniu de la primera edició?
Doncs la primera edició va ser molt positiva perquè bueno, vam organitzar pensant que seria un concurs de petit abast i ens va sorprendre. Vam tenir més de 300 de 300 relats que es van presentar de força qualitat, i la veritat és que vam estar molt contents i per això vam decidir d'engegar una segona edició.
Perquè suposo que perseguiu alguna finalitat creant un concurs d'aquestes característiques. Quina és?
Doncs originalment, perquè no sé si ho sabeu, però el Museu Marítim ha estat com 4 anys fent amb un procés d'obres important per poder reformar tot l'edifici, i llavors com a visita al museu es podia fer visitar només una petita part, i llavors des del Departament d'Educació i Activitats vam intentar buscar altres formes de dinamitzar, de treure públic, encara que no fos públic presencial, però sí que estiguessin al tanto de que aquí ens movem i continuem fent coses, i una de les idees que se'ns va ocórrer és organitzar aquest concurs de microrelats. Ara ja tornem a tenir el museu obert, amb grans exposicions, però com que va tenir tant d'èxit la primera edició, doncs hem decidit de continuar, de mantenir-la.
Per tant, espereu una participació important en aquesta segona edició del concurs de microrelats. I en penseu fer-ne més? Això ja s'estableix de cara a un futur, aquests concursos anualment?
Doncs aquesta és la idea, sí, de poder fer com a mínim un cada any.
Sempre relacionats, evidentment, amb el món del mar.
Sempre relacionats amb el tema marítim. Aquest any ha coincidit amb una exposició temporal que ens va semblar molt interessant. Si torna a coincidir amb exposicions que puguin ser interessants, ho farem així, si no, doncs, amb temes marítims en general.
Per les persones que ens estan escoltant i desitgen participar, us està picant aquest cuquet de les 150 paraules referint-se als vikings i al mar. Què han de fer, on s'han d'adreçar, on han de demanar informació per poder-hi participar?
Ah, però si vols et dono l'adreça del blog, que és el que vertebra tot el concurs, és una mica llarga, però seria www.microrelatsmmb.blogspot.com.es.
Caramba, repetim-la per si acaso.
Sí, seria www.microrelatsmmb.blogspot.com.es.
Perfecte, doncs aquí és on se poden adreçar a totes aquelles persones que hi vulguin participar. Recordem-ho, 150 paraules en aquesta temàtica. Oberta totalment, no hi ha res que es pugui dir això entra o això no entra.
No,
tot el que parla dels vikings i el mar ja val.
Tot, sí.
Des del punt de vista d'imaginació, de relat, etc, etc.
Sí, sí, doncs si volen escriure prosa, si volen escriure poesia, mentre no passi de 150 paraules, el que vulguin els participants.
Doncs ja ho sabem, fins al dia 31 del proper mes de maig poden presentar doncs, els seus microrelats de 150 paraules en aquest blog que ens comentava Miquel López, tècnic d'educació i activitats del Museu Marítim. Donem ràpidament una pista, darrerament es va trobar doncs, part d'un vaixell, sembla que dels vikings, a la llacuna de l'Alfacada, al delta de l'Ebre. Això reforça la teoria, diuen, de que la gent del delta, alguns dels habitants del delta són rossos i amb els ulls blaus. Què et sembla la hipòtesi?
Doncs no m'estranyaria gens que fos certa, perquè bueno, treballant pel tema dels microrelats, que hem llegit bastant literatura del que tindrem aquí a l'exposició, doncs sembla ser que van arribar a molts confins del món i molt abans del que la gent es pensa, i que altres descobridors que després s'han endut el renom.
Doncs gràcies per estar amb nosaltres, Miquel. Enhorabona, que sigui tot un èxit del concurs. Feliç jornada.
Doncs moltes gràcies.
Doncs bé, hem de posar a punt i final al nostre programa. Hem complert amb el temps, amb els continguts i amb les expectatives. Hem iniciat parlant amb Dolors Rodríguez, gerent de ports de la Generalitat de Catalunya, sobre el pla d'inversions als ports de Catalunya, que preveu invertir fins al 2017 pues, 95 milions d'euros. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí ens han explicat quina és la funció d'en Simolsà i també ens han preparat gastronòmicament una cavalla rebossada. Maria del Mar Bonet, amb els valencians del tall, ha estat la protagonista de l'acordió del gourmet amb el tema Habanera. I a Panorama Nàutic, amb el suport dels amics de panoramanautico.com, d'aquest portal recentment renovat, hem parlat amb Gerard Esteve, president de la Federació Catalana de Vela, sobre les escoles de vela a Catalunya, i hem repassat l'agenda dels pròxims dies. A Plankton, protagonista el projecte Marduino, ens ho ha tensat l'Aurora Requena. I en el darrer tram ja hem escoltat en els darrers minuts el Manel de Ramon parlant amb el Miquel López des del Museu Marítim de Barcelona, i aquests microrelats i històries fantàstiques que amb 150 paraules es poden construir sobre els vikings i el mar. Res més, una abraçada molt forta en nom de tot l'equip que fa possible el Blau Marí. Ens retrobem en el pròxim programa. Adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.